Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és l'Albuesa.
És veritat, l'Albuesa, no, és que el tinc ben anotat, eh? Disculpa, Carles l'Albuesa. Volem parlar una mica sobre un premi Nobel, sobre el premi Nobel, i creiem que tu ens pots ajudar prou. És així?
Sí, el conec.
El coneixes, doncs ara mirarem com ens ajudes. Vinga, doncs, premi Nobel a Alcamins. La, la, la.
Capdevila, Moreno, Sanahuja, Camins.
Els Premis Nobel són uns premis que es donen cada any, us sonaran perquè són coneixedíssims, a persones o institucions que han aportat grans investigacions i contribucions notables a la humanitat durant l'any anterior. A veure si ens donen algun aquí al Camins algun dia. De moment no ens postulem massa. Però per fer-nos una mica d'història li hem demanat a la Carla i al Pere també que ens preparin un senzill informe. Carla, què ens explica sobre els Premis Nobel?
Doncs són uns premis que es premien diverses disciplines. Són les de física, química, medicina i fisiologia, literatura i pau. Una entrega que se celebra a Suècia i a Noruega i cada any es fa de la mateixa manera. El Nobel de la Pau, un dels que té més renom, es dona aquest divendres a Oslo. Ahir es va otorgar el primer premi i avui s'ha otorgat el segon, que és el Premi Nobel de Física, i durant aquesta setmana doncs s'aniran anunciant dia a dia els diferents guardonats. D'aquest any es fa d'aquesta manera i no de cop, perquè les entreguen a institucions diferents. De fet, cada una de les 6 categories té la seva pròpia institució.
Sobre el procediment que segueixen aquests prestigiosos guardons, n'ha parlat l'escriptor Sergio Parra al matí a Radio Estel, al programa de la Raga, que sempre va un pas per davant del nostre. Podem escoltar.
Y entonces, en gran parte, el hecho de que sean instituciones diferentes y además se tenga que hacer una cena de gala donde el ganador tiene que dar unos agradecimientos, una pequeña charla sobre su descubrimiento y demás, pues claro, imagínate hacerlo todo a la vez, en todos los lugares a la vez, con todas las escenas a la vez, sería un lío.
Seria un lío, ja ho deia Sergio Parra. Els premis van ser creats per la seva mort per Alfred Nobel, químic i enginyer suec, inventor de la dinamita. En el seu testament va donar tota la seva fortuna per a instituir aquests premis, Carla.
I si te n'adones, Rafa, hi ha dues absències importants, sí, o que molta gent troba a faltar, són les de matemàtiques i economia. Matemàtiques és perquè, atenció, el senyor Nobel tenia una dona que el va deixar per un matemàtic. Aquesta és la versió que conec jo.
I va dir fora.
I va dir prou. I aleshores jo, de fet, ho trobo un bon motiu de pes. La veritat, sí, pel que fa al d'economia, hi ha un premi de ciències econòmiques en memòria d'Alfred Nobel que l'atorga el Banc de Suècia i que popularment es coneix com Premi Nobel, tot i que la família Nobel no l'accepta com a tal perquè no està proveït amb el fons en base al testament que va deixar Alfred Nobel. Vale. Avui, com deien, s'ha conegut el nom del guanyador del Nobel de Física, que són Alain Aspect, John F. Clauser i Anton Zeilinger, i que són els pioners de les tecnologies de la informació quàntica. A més de l'enorme prestigi també que suposa guanyar aquest guardó, els guanyadors reben una medalla, un diploma i diners, una suma que arriba a sobrepassar el milió d'euros i que justifiquen que els inventors així no han de patir per la seva economia i es poden centrar al 100% en les seves investigacions i els futurs treballs. Ara, doncs, podeu fer la broma que vulgueu, però un titi cobra 19 milions l'any amb les cames de fusta, no juga ni un partit i no crec que porti molt a la societat.
I aquesta gent...
Aquesta gent, sí, són les ments més brillants del planeta i només li donen un milionet.
Un milionet. Bueno, clar, aquí, en fi, el que és la societat queda reflexat en aquesta dada. Gràcies, Carla, bon informe.
A tu.
De seguida estem en l'entrevista, però Pere, sobre el Premi Nobel de Fisiologia i Medicina 2022, què ens pots explicar?
Doncs mira, Rafa, us explico que l'Institut Karolinska de Suècia va anunciar que aquest any el mereixedor del prestigiós guardó fos Svante Paabo, biòleg suec de 67 anys, especialitat en genètica evolutiva. Aquest reconeixement li arriba per les seves troballes en el camp de l'ADN dels neandertals. Les seves investigacions sobre l'evolució humana l'han portat a desxifrar el codi genètic dels neandertals, precisament una fita que el comitè atorga aquests premis i que qualifica com a aparentment impossible. El mateix comitè també diu, Svante Paabo ha establert una disciplina científica completament nova, que és la paleogenòmica. Déu-n'hi-do.
Molt bé, molt ben dit, Pere,
i moltes
gràcies a tu també, Pere. Doncs es vante Pebo, no ens agafa el telèfon, però ens acompanya una persona que ha treballat amb ell, Carles Lalueza, és biòleg expert, entre altres coses, en tècniques de recuperació de l'ADN de restes del passat i en genètica evolutiva dels neandertals. Ha treballat a Cambridge, a Oxford, a l'Institut de Biologia Evolutiva del CSIC i l'Universitat Pompeu Fabra, i actualment és director del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Déu-n'hi-do. El 2010 va col·laborar en un estudi que es va publicar a la revista Science, en què es demostrava per primera vegada la presència d'ADN neandertal en l'espècie humana actual. Aquest estudi estava dirigit justament per Svante Paabo, recent guanyador del Premi Nobel de Medicina. Doncs Svante Paabo, bueno, saludem ja a Carles Lazuela, que ja l'hem saludat al principi. Carles, continues allà, eh?
Sí, continuo aquí.
Moltes gràcies per la paciència. Volíem situar una mica també als nostres oients, perquè és molt interessant tot el tema del Premi Nobel. Felicitats, volíem donar-te també per la part que et toca. Estàs content pel teu company? L'has felicitat una mica? Has parlat amb ell?
L'he enviat un WhatsApp, però no m'ha contestat. O sigui, bueno, que deu estar completament saturat.
O sigui, sí, home, clar, imagina't, perquè clar, un premi com aquest que t'arribi, doncs evidentment rebrà moltíssimes felicitacions, donar-li una mica de temps que segur que te'l contesta. Te'l sents una mica teu el premi o és molt agosarat dir això?
No, realment no. Home, si em donguessin diners potser sí que em sentia meu, però jo crec que els diners aniran a l'Esvante i per tant no, en aquest sentit. Home, sí que és veritat que en el camp del DNA antic o de la paleogenètica o la paleogenòmica, que estiguéssim allà des dels anys 90 i seguim en actiu, probablement es podrien comptar amb els dits d'una mà, no? Uh-huh. I ell, en realitat, ell comença no en els 90, sinó en els 80. Té un primer estudi a partir d'una mòmia egípcia d'intentar recuperar ADN, que és de la segona meitat dels anys 80. Per tant, és, en molts aspectes, és un dels pioners del camp, i per descomptat és la persona que és, diguéssim, que senta les bases metodològiques perquè aquest camp sigui un camp científic respectable i en futur, no?
Uh-huh. Posa'ns una mica en context, perquè ara m'ha cridat l'atenció que has dit que sí que és cert que va començar en els anys 80, en els anys 90, pel que tu dius, va haver una mica de boom d'aquesta investigació, però que després els investigadors que s'han continuat dedicant justament a aquest ADN de restes del passat, de l'evolució dels neandertals, etc., doncs igual han estat molt pocs. Quina importància té aquest descobriment, aquesta aportació per a la comunitat científica, per a la ciència en general?
Bé, jo quan vaig començar en el camp, per exemple, esclar, era fins i tot abans de que es fes el genoma humà, i per tant tota la part de genòmica que es fa actualment, no només amb espècies extingides o amb humans del passat, o bé amb humans actuals, era impensable. Senzillament era una cosa absolutament futurible. El genoma humà es va acabar l'any 2001, va costar bilions de dòlars i em sembla que 24 anys d'esforços, i ell llença el genoma neandertal, és a dir, la idea de llançar un projecte genòmic per recuperar tota la informació genètica d'aquests humans del passat extingits fa 40.000 anys, uh-huh. Llença el genoma neandertal l'any 2006, és a dir, només 5 anys després de la fita històrica i monumental que representa el genoma humà. Quan ell llença aquest projecte, ni tan sols existeix la tecnologia necessària per portar-lo a terme. Això és una cosa que realment et dona una idea de la capacitat de visió de la persona, no? És com si nosaltres, no sé si us ho podeu imaginar, recol·lectéssim diners per fer una cosa que en aquell moment no es pot fer tècnicament, no?
I com és possible, disculpa la nostra ignorància també, però com és possible que si no tenia les eines, la tecnologia apropiada per fer aquesta investigació, ho portés endavant? Quina metodologia alternativa?
No, perquè a partir de l'any 2008 comencen a sortir tota una sèrie de tecnologies, surten diverses, algunes, com passen aquestes coses, algunes tiren endavant i altres fracassen, però aquestes tecnologies són les que anomenem de seqüenciació massiva, que passen a diferents formes experimentals de generar literalment bilions i bilions de seqüències a partir d'un petit extracte d'ADN, que fins a aquell moment era impossible. Tu havies de capturar una seqüència concreta que volies estudiar, no? I era un procés artesanal, laboriós, incert, llarguíssim, impossible. De recuperar un genoma sencer, el genoma humà té 3.200 milions de nucleòtids, que són les bases que conformen la cadena de DNA, per tant, 3.200 milions, i en aquella tecnologia anterior es podien recuperar d'un neandertal potser 100 nucleòtids, no? Aquestes tecnologies, com dic, permeten generar de manera exponencial pràcticament totes les cadenes de DNA que hi ha en un petit extracte que has tret d'una petita mostra d'os, uh-huh. I llavors després el problema és analitzar-ho informàticament. És a dir, treballes una setmana en el laboratori, un dia reps un disc dur d'una companyia d'aquestes de seqüenciació i a dintre tens 2.000 o 4.000 milions de seqüències per analitzar. Llavors esdevé un procés que primer abans era experimental i ara es converteix en un procés computacional.
De fet, el comitè, arran de tot el que explicaves, el comitè que otorga el Nobel ha dit que això, la seva investigació, era aparentment impossible, eh? O sigui, que realment és cert tot el que ens expliques i que aquesta visió que ell va tenir ens va avançar una mica inclús a la tecnologia que havia d'arribar, eh? Guanya en la disciplina de medicina. Com poden repercutir aquests estudis en la medicina d'alguna manera i per tant en la societat? Repercut o simplement és una qüestió de coneixença?
Bé, primer he de dir que les categories del Nobel són categories que van estar dissenyades per Alfred Nobel a començaments del segle XX i, per exemple, ell no podia saber que el segle XX seria el segle de la biologia, de manera que no hi ha cap Nobel de biologia i tradicionalment s'ha d'encabir els grans descobriments de la biologia, com el descobriment de la doble cadena de DNA, o bé en el Nobel de Química o bé en el Nobel de Medicina.
Val.
De la mateixa manera que el segle XXI probablement serà el segle de la genòmica. I clar, no hi ha tampoc premi Nobel, ja no n'hi ha ni de genòmica ni de biologia, no? Uh-huh. Llavors, aquesta és una mica la sorpresa, crec jo, però sí que té un component que es pot interpretar des de la biomedicina. És a dir, nosaltres tenim un 2% de gens neandertals en el nostre genoma i alguns d'aquests gens estan implicats en trastorns que ens afecten, des de trastorns cardiovasculars, immunològics, etc. Perquè els gens que ara ens afecten, els gens de Neandertal que ara poden causar algun problema, són els gens que quan els vam rebre d'encreuar-nos amb els Neandertals fa 40 o 50.000 anys ens van ajudar a sobreviure. Llavors sí que hi ha un component de que podem entendre aquests genomes arcaics que s'han heretat a trossos en el genoma de l'humanitat actual, doncs hi ha algunes condicions en el que s'anomena medicina evolutiva que són més fàcils de discernir, no?
Es diferencia molt l'ADN neandertal de l'espècie actual? Aquí ha hagut molt de canvi, imagino que sí, no?
No, en realitat no, perquè són llinatges que divergeixen fa potser mig milió d'anys i, és clar, quan dius si s'assemblen o no s'assemblen has de dir exactament en quin paràmetre estàs estudiant. Si estàs mirant la part codificant del genoma, és a dir, només tots els 24.000 gens del nostre genoma ocupen al voltant d'un 1% del genoma, quan mires només la seqüència d'aquests gens, es troba que el llistat de gens que tenen canvis fixats diferents entre humans i neandertals està al voltant de 100 gens, és una quantitat molt petita. Però després també hi ha tota una sèrie de seqüències reguladores escampades pel genoma, que són molt més difícils d'estudiar i de trobar, que afecten l'expressió d'aquests gens. Hi ha un gen, diguéssim, que està afectat per una seqüència reguladora i fa que en el desenvolupament embrionari o en el creixement s'expressi més o menys aquest gen, no? Per tant, és un tema complex fins i tot de dir, no es pot dir fàcilment un percentatge. Jo crec que la idea que hem de quedar, per nosaltres és molt difícil d'entendre això, perquè som els únics de tot aquest arbre que hi havia fa desenes de milers d'anys, som els únics que quedem, i llavors ens fa difícil d'entendre que hi havia altres humans fa 50.000 anys, contemporanis, que es podien trobar, es podien encreuar, i aquests altres humans eren al mateix temps molt semblants i al mateix temps prou diferents com perquè els puguem distingir genèticament.
Déu-n'hi-do, és que realment me n'adono que una pregunta tan senzilla com hi ha molta diferència, bé, és tot un món.
Perdona.
No, però és interessantíssim perquè al final aquí està la diferència entre les persones que teniu aquesta capacitat, aquest estudi, aquesta intel·ligència i aquesta pràctica, no?, també de la investigació, i les persones que realment intentem captar una mica doncs, en què consisteixen aquestes investigacions i aquests descobriments. I abans de acomiadar-te, Carles, que ens ha agradat molt tenir-te, des de fa uns mesos dirigeixes, com he dit al principi, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Teniu un munt d'exposicions permanents i temporals, activitats variades, línies de recerca. Què destacaries per qui s'hi vulgui animar doncs, a visitar-vos o a conèixer-vos en els propers dies?
Bé, tenim, jo crec que potser una de les coses més interessants és que tenim sorpreses reservades per l'any que ve, probablement just abans de l'estiu, perquè estem restaurant a l'edifici Martorell, en el parc de la Ciutadella, i allà farem una exposició permanent i una exposició temporal que hauríem d'inaugurar cap al mes de juny, que jo crec que serà espectacular. I crec, vaja, des d'aquí convido a tothom en aquell moment que s'hi pugui atensar. No? Jo crec que serà interessant poder tornar al parc de la Ciutadella, que és on neix aquest museu originalment. Hi havia l'antic museu, inicialment era Museu de Geologia, i ara doncs, forma part de tot l'entramat del Museu de Ciències Naturals, i ens fa molta il·lusió pensar doncs, que podem tornar al lloc original amb exposicions singulars que puguin ser d'interès social i científic.
Doncs Carles, si et sembla bé, perquè em sona molt interessant, quan arribi aquest moment et tornarem a trucar i ens expliques una mica amb més detall i convidem també els nostres oients perquè s'animin a participar. I et sembla?
Sí, home, i tant.
Perfecte. I escolta, ja per acabar, com és? Clar, tu has fet molta tasca de recerca en la teva vida, ara estàs fent una feina una mica diferent. Com et sents amb aquesta experiència com a director del museu?
Bé, en certa manera està relacionat. Jo he fet molta tasca de divulgació perquè m'interessa no només la recerca, sinó com aquesta es pot transmetre a la societat. He publicat molts llibres de divulgació. Ara en tinc un que vaig publicar en anglès, que es diu Inequality, a Genetic History, que es traduirà, s'està traduint al castellà i sortirà publicat el mes de gener, Editorial Crítica, i té vessants que estan connectades. Jo veig la meva missió, en part, en el museu, també d'intentar estimular la recerca, i m'agradaria doncs, que el museu en poc temps pogués fer recerca en el que jo anomeno l'antropocè, és a dir, aquest període que estem vivint en el qual els éssers humans som capaços de modificar el clima planetari, som capaços d'alterar tots els ecosistemes, i això té un impacte en la biodiversitat, en la conservació i en la sostenibilitat. No? I crec que en aquest sentit el museu té l'oportunitat de fer una interrelació molt interessant entre recerca i aquest missatge de transmetre el coneixement a la societat.
Doncs és fantàstic que puguis entrellaçar d'aquesta manera la tasca divulgadora i la tasca també d'investigació. Carles Lalueza és biòleg expert, entre altres, en tècniques de recuperació d'ADN, de restes del passat i en genètica evolutiva dels neandertals. Dirigeix el Museu d'Art Natural de Barcelona i ha treballat a les ordres del recent guanyador del Premi Nobel de Medicina. Ens ha ajudat a entendre una mica més sobre aquest premi i sobre aquestes investigacions. Moltes gràcies, Carles, per tot.
No, gràcies a vosaltres.
Vinga, nosaltres que fem una petita pausa i canviem de tema.